Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me...
Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, perquè també ens agraden dilluns com avui, com aquest 28 de juliol, on venim dels nostres companys de COPE València, de la COPE Comenta Valenciana, de la mar, i crec que ara, en aquesta ràdio viatgera, també anem a tocar el mar. Raül Puigol, a veure, on estàs, on estàs?
És el so de les Illes Columbretes, que el tenim al Museu de Belles Arts de Castelló, en una magnífica exposició que no podia dir-se d'altra manera que Columbretes, unes fotografies realment impactants, i tot s'ha organitzat i s'ha coordinat per part de Juan Francisco Fandos, que és qui coordina el que és, són els espais expositius d'ací del Museu de Belles Arts. Només mos falta una miqueta de la brisa marina, però ens la podem imaginar. Està molt bé, esta exposició.
Moltes gràcies per la part que ens pertoca i sobretot per la part de l'Institut Valencià de Cultura i especialment per la nostra cap actual, que és Núria Felip, que és la que va dir que endavant amb l'exposició i el projecte. I així que bueno, encantats de que la gent pugui descobrir i pugui gaudir de l'exposició, perquè a més té un element cabdal. Molta gent, parlem de les Columbretes, molta gent pensa que o les ha visitat o no les ha visitat, però les dona com si ja ho hagués fet, i de cop i volta la mirada de Pasqual Mercè, que és un projecte que porta més de 6 anys anant i fent un seguiment, així que és un projecte molt exhaustiu al voltant d'aquestes illes, també et fa entendre, comprendre i gaudir del teu paisatge, que és un element fonamental. Moltes vegades donem per fet coses que no hi són, i quan la gent vindrà a veure Columbretes, la gent que l'ha visitat dirà, aquestes illes són diferents a les que jo he vist, i la gent que no les ha vist encara, de cop i volta tindrà ganes d'anar i de visitar-les. Això és molt important perquè una de les fets que té els museus, que tenim una obligació, és mitjançant educar la mirada. Moltes vegades l'educació de la mirada fa que aquelles coses que tu has vist d'una manera, mitjançant la mirada d'un fotògraf o d'un artista, les veus d'una altra, la descobreixes d'una altra manera i de cop i volta amplies la teua capacitat, la teua visió sobre les coses i t'enriqueixes a tu mateix. Mm. Això passa, és un exemple molt clar, quan veiem una pel·lícula i després, o una obra de teatre i després llegeixes al voltant d'ella i dius, això no ho havia vist mai. Mm. Però això estava ahí. I el que aconseguís Pasqual Mercè és que capta uns elements a diferents hores del dia, al llarg de tots de més de 6 anys que ha estat desenvolupat per aquest projecte, capta elements d'eixa natura, d'eixa paisatge, d'eixa geografia, d'eixa cos, que també és la illa, que és les Columbretes. I una mica mitjançant el registre sonor, també mitjançant una selecció que hi fa particular d'una quantitat de fotos que després va recollir en un llibre, que és el seu llibre sobre Columbretes, més un seguit de documents al voltant que des de diferents coses li han oferit, és el que ho pot gaudir d'aquesta exposició. És una exposició molt senzilleta, no és una que ningú s'esperi una mega exposició, però sí que és un bon exemple de com realment gaudir del paisatge.
Discrepe. Juan Francisco, discrepe. Senzilleta, perquè esteu acostumats així al Museu de Belles Arts possiblement a tindre exposicions més magnes, però a mi m'ha paregut els panels són grans, fotogràfics, les fotografies, es nota que això no s'ha fet en una visita tan sols, no?, per la manera que està la mar, els núvols, la flora, que també és important, que no creix durant tot l'any a les Illes Columbretes, és a dir, és una visió molt professional que encara que hagis d'estar de Columbretes, com tu dius, te favoren les illes d'una manera diferent, i també la vessant històrica, no?, perquè tot comença en Smith i diem un anglès que feia per allí, no? Però també un llibre que Pasqual va trobar a Alemanya. N'hi han també plànols del que seria l'autoritat portuària de quan pertanyien a la província de València, que no sabem què feien la província de València, les Illes Columbretes, però bé, coses de la història, és dir, que està molt ben muntada i jo crec que representa aquesta visió que és la que s'ha volgut donar diferent del que és les Columbretes, per el que ha estat i el que no ha estat, és dir, que molt bé està, pues, jo què sé.
Pues m'alegre molt del que apuntes i el que dius per un element molt important. El subtítol de l'exposició és el Capitán Smith. I això fa que tenim que recordar com en els viatges, sobretot que els britànics enceten, al llarg del segle XIX, que no sols estan descobrint, també del diu, estan descobrint uns paisatges, sinó que històricament estan descobrint una fauna, una flora, que de cop i volta canviarà tota la visió i que avui en dia encara seguim els naturalistes, tota la gent que estudia tots aquests diferents camps, realment va ahir, va a les fonts, que va ser aquesta primera mirada, aquest primer descobriment. Per tant, en certa mesura, el que fa Pasqual Mercè és heretar tots aquests elements. No hi ha que oblidar que Pasqual Mercè de formació és historiador. Això no n'hi ha que oblidar-ho, que això està allà present. I en la seu, mitjançant la seva mirada torna a les illes i de cop i volta les mira com tal vegada les van mirar aquell Capitán Smith i aquells mariners que per primera vegada les van descobrir. I això també hi és a l'exposició.
Que es pot visitar fins a quan i en quin horari? Perquè ja saps que estem en la transició de juliol-agost i ara qui més qui menys té...
Aquesta exposició estarà fins al 19 d'octubre. Així que tenim molt de temps. La gent que encara està de vacances de fora, quan torni a Castelló, podrà visitar-la. L'horari del museu és de dimarts fins dissabte. De matins estem de les 10 fins a les 2 i tornem a obrir de les 4 fins a les 8 i els diumenges de les 10 fins a les 2. Així que ja l'entrada és lliure, que és important, i està obert per tothom i perquè tot el món gaudisca. També aprofite, ja que van a veure, que vegin també l'exposició que tenim al voltant d'un artista lituà, que també és molt interessant la seva mirada, i a més perquè se basa en les seves fotografies, en la mirada sobre els mariners, sobre, al voltant d'una realitat que també estava desapareixent, però que a ell li porta en un moment donat. No sé si això t'ho faig molt llarg o tot, però és molt interessant, perquè després ho talles. Després ho talles. Perquè descobreix la necessitat de Lituània en un moment donat de independitzar-se de Rússia, que és un element ara que està molt present, i després també tenen una exposició fruit de les excavacions del Departament d'Arqueologia, que també mereix molt la pena. Així que estem farcits de possibilitats per a la gent que ens vulgui acompanyar.
Jo no necessito una empresa, estem encantats d'escoltar, perquè, per exemple, les fotografies lituanes, el que sí que... Jo, quan les he vist de l'entrada, dic, que siguin els quadres de Van Gogh, de xicotets, me referís, que seria de càmera d'abans. Sí. No són fotos d'ara.
No, i a més tenia que entendre que aquest artista, realment, a Lituània, és probablement, està considerat un dels millors artistes lituans. Sí. També era músic. De fet, en el mes de setembre hi haurà un concert de piano al Museu de Belles Arts en peces d'aquest artista. I realment aquesta fotografia, la gent que vinga les té que mirar no des d'una visió, d'una vessant artística, sinó que són unes fotografies personals d'un estat d'ànim. El que ell està reflectint és un estat d'ànim molt íntim, de fet, hi ha fotografies en el seu grup familiar, en el seu grup d'amics, i per tant estem parlant també de l'origen de la fotografia en aquests països, eh? Per tant, la manera en la que està enfocada, si algú ve en una visió de coneixement de fotografia, diria, aquest home no sap fotografiar. No, estem parlant d'una fotografia molt personal i molt íntima.
Escolta, ja que es parla del concert de piano, darrerament no sé si estem en una sala de concerts, així al Museu de Belles Arts, o estem en un espai expositiu.
Perquè al llarg de l'estiu tenim les nits al claustre, que estan sent un èxit i que realment són un plaer, jo crec que per a la gent que és a Castelló i que ja és a Castelló, cada dijous té una cita, en queden dos encara, i jo convide a que la gent que el dijous per la nit se'n vulgui a les 10:30 es comencen els concerts, a les 10 obrim les portes i qui mos vulgui acompanyar serà benvingut i benvinguda.
Algo més que vulgui destacar-nos? Estes són les dues, la del senyor Lituà i la del senyor Pasqual.
Pues, sí, tenim aquestes tres exposicions, després continuarem, que ja ho direm, a partir d'octubre-novembre es començarem un nou cicle que s'anomenarà A Viva Veu, que volem tornar a ficar, realment trencar els estereotips que hi ha sobre la cultura popular, mitjançant un seguit de xerrades, concerts, i també a la gent que li agrada el món de la moda, la relació entre la moda i l'art, tindrem una de les conferències en un dels sociòlegs i periodistes d'art més importants que hi ha a Espanya en aquests moments, així que convida a tothom a que no se perga res d'això.
No us perdrem res. De moment ja sabem que en agost també obrim per les vesprades el Museu de Belles Arts. No sé com estarà l'aire condicionat, però també va bé, que ho pot pegar una volteta per Illes Columbretes, per Lituània i per tot el que és l'origen també de la ciutadania actual que tenim a la província de Castelló en la part etnològica, que també representa les darreres troballes de Montant. Hem vist només entrar, que també estan així presents. Així que Juan Francisco Fandos, coordinador d'exposicions del Museu de Belles Arts, gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
No, i gràcies a tu i a tots els oients teus. que estem més que convidats a que gaudisquen del Museu de Belles Arts de Castelló, perquè també és veritat una cosa, i és, això és metalles, si vols, que moltíssima gent pensa...
Tu vols que te talli? Estàs tot el rato que volem que te talli?
No, però jo te dic, molta gent de Castelló ha vingut una volta al museu i pensa que ja l'ha vist, i no és cert. I també jo convido a tota la gent que en estos moments de turista que va a qualsevol part del món i visita tots els museus de les ciutats, però quan torna a la seva ciutat és incapaç de visitar el que té en casa. Jo convido que, per favor, que ho gaudisquen i que vinguen.
Venien obres de Porcar, de Puig Roda.
Sí, tenim una col·lecció magnífica i també de donacions. Tenim de préstecs del Museu del Prado i de pintors del millor, i realment mereix molt la pena.
Gràcies per compartir-lo amb els veïns de COPE.
Gràcies a vosaltres.
Cuideu les gavines, que seguissin sobrevolant per ací.
Sí que volen, sí. En una edició especial de Pueblos Cubos, perquè també agarrem el baixer per a veure les columbretes.
Los meses de verano en COPE nos convertimos en radio viajera, contando lo más típico y tradicional de nuestras comarcas. Pueblos COPE, de lunes a viernes de 12:30 a 2:00 p.m. Una promoción especial de Comauto Sport, concesionario oficial de Fiat, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, Leap Motor y Opel. Visítales en Ciudad del Transporte, Camino San Jaime, Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
És dilluns, i els dilluns del mes de juliol són dilluns al ras. Arribem al final del cicle del templer del parc de Ribalta, que hem estat comentant amb Marta Tirado, la presidenta de la Fundació Manuel Babiloni, organitzadora de l'esdeveniment, per exemple, a Òscar Ebro, que la passada setmana coprotagonitzava el que era el concert, i com a colofó arriba el piano. Elvira Babiloni i el seu fill, evidentment amb tot el sentiment de Manuel Babiloni, estaran avui donant-li al pianet, al pianet en sentit carinyós, eh? Elvira, no me mires així, no me mires així, no me mires així.
Me ho has notat.
És un gran colofó a este desè aniversari.
Bueno, hem intentat que tingués un poc de tot i participar, pues, gent que teníem molta relació amb Manolo, alumnes d'ell, família, perquè, pues, al ser el desè aniversari, pues, han volgut fer algo un poc especial. Ara que realment cada any i cada concert, pues, sempre és un homenatge per a ell.
En esta ocasió estaràs acompanyada del teu fill. No és la primera vegada que estàs amb Manuel Ortiz Babiloni.
Pues no, però és la segona. És la segona perquè vam fer este mateix concert el dia 17 en Estella, en Navarra. També un lloc molt emblemàtic on anar tots els estius Manolo, i va ser molt emocionant, la veritat.
A títol personal, al teu fill li diuen Manuel per Manolo, per el teu germà?
Sí, per el meu germà i per mon pare.
Ah, ja continua.
Perquè, sí, quan me vaig quedar embarassada, diem, bueno, no volem cap nom de la família, té que ser un nom de fora. I al final, pues mira, ho vam decidir en un moment, Manuel. Bueno, té un altre nom, ell me posarà, no me'l dice dir, però bueno.
I fa 10 anys, ell quants anys tenia?
Manuel, que tenies 15 anys, no? Fa 10 anys, encara no té 25, té 24, però bueno, 14, sí.
O sea, que estava ja ple dintre de la música.
I està, sí. I va tindre molta relació en Manolo, el poc de temps que va poder ser, però molta. Estaven molt units i sí, el va influir a muntó. Bueno, ara t'ho contarà d'ell, que jo vull passar-li el telèfon. Ah,
pues molt bé. Elvira, conta-mos què significa per tu el concert d'avui i sobretot quina part del repertori és la que te pertoca.
Pues mira, el significat ja te l'ha dit abans, és un homenatge i és molt emocionant perquè és per al meu germà i damunt tocaré el meu fill, que això és un luxe, bueno, un regal. I, a veure, comencem en una obra a quatre mans, de Schubert, el rondó en la major. I ara vaig a dir-te el que jo toque, que són cinc preludis, els cinc primers preludis de Montpou, i després faig quatre preludis de Scriabin, del opus 11. I ara te dirà ell el que toque i en quina obra acabem el concert?
Pues mira, jo el tocaré en primer lloc una obra del compositor Ramon Paús, que és un compositor molt conegut així de Castelló, que l'obra es diu Todo y Abril, va ser escrita l'any 2012 i és una obra molt interessant amb influències atonals, impressionistes, i la va fer pocs mesos després de quan va morir sa mare, aixina que és un homenatge a ella. I també tocaré una peça de Maurice Ravel, que es diu Una barca sobre l'oceano, que és una peça també impressionista, plena d'arpegis que simulen els moviments de les zones de la mar i de l'aigua. I per acabar el concert, tocaré amb ma mare, amb Elvira, tocarem un arranjament per a quatre mans de la dansa ritual del fuego de Manuel de Falla, ja com a peça final d'aquest concert.
No hem conegut per a Elvira què és i què significa estar en tu i estar també, evidentment, en aquest homenatge al seu germà, a ton tio. Per a tu què és el que es viurà avui a partir de les 10 de la nit al temple del Parc de Ribalta?
Per a mi és una sort poder tocar en aquest tipus de concerts pel que diu ma mare i pel que diu és un concert així a Castelló, a l'aire lliure, al temple del Parc Ribalta, i a més en homenatge al guitarrista Manuel Babiloni, que a banda del conegudíssim guitarrista que va ser, era mon tío també, i clar, això sempre és molt especial.
Tens 25 anys, com està sent la teva trajectòria musical? Perquè molt parlem de ton tío, molt parlem també de la Fundació Manuel Babiloni, d'Elvira, de Marta, però teua...
Pues mira, encara estic estudiant, ara estic a la ciutat de Viena, estudiant piano a la Universitat de Música i Art, i estic vivint allà, fent concerts per allà i per ací també, ple de projectes molt il·lusionants, i sí, però en estiu torno a Castelló i sempre tenim feina. Vam tocar, com ja la vi ma mare, vam tocar a Navarra també, i ara en dues setmanes anem a Japó a fer també una gira de quatre concerts en la Fundació en els que participarem ma mare, jo i alguns guitarristes japoneses de prestigi.
És esta nit a les 10, ja sabeu, al Parc del Ribalta, al templet, que està de gom a gom, Elvira, i no sé si heu posat més cadires o...
Pues mira, sí, perquè feien falta, realment. I el dilluns passat ja l'Ajuntament va portar 100 cadires més. O sigui que n'hi ha 280. També n'hi ha gent que se porta el
catret.
El catret. Sí, sí, sí. I tenen els banquets i per allí. Però bueno, quasi 300 persones poden sentar-se, sí.
Doncs que tingueu bon viatge cap al Japó. I ja per acabar, si vols avançar-nos alguna cosa d'algun projecte discogràfic molt prontet, serà més notícia.
Sí, falta un poc perquè el volem traure pues a partir de la setmana que ve, que estaran en les plataformes, i després ja farem una presentació més oficial, perquè han fet un CD en plàstic, vull dir.
Sí, sí, per poder regalar-lo i de més, no sols en una plataforma, en físic.
Exacte, perquè té una cosa molt especial, a part de que són obres que toque jo de Matilde Salvador i de Vicent Asensio, i després han afegit una peça tocada per Manolo, però... que la va gravar en el seu estudi, o sigui, és una gravació que no és professional, però com és una obra de Matilde Salvador, homenatge a Mistral, que pensem que serà molt interessant i és pues com un regal que fem a la gent que el pugui sentir, encara que no tingui la qualitat d'una gravació d'ara, però té el seu valor històric i artístic, per supost.
Elvira.
Però bueno, d'això ja parlarem.
Vinga, una altra entrevista mos acaben de traure des de la Fundació Manuel Babiloni. Este concert de piano amb Elvira Babiloni i Manuel Ortiz Babiloni, avui a les 10 de la nit al Templet del Parc Ribalta per a concloure el que és este cicle de dilluns al ras que ha commemorat el desè aniversari de la mort del mestre del guitarrista Manuel Babiloni. Gràcies per fer-lo possible. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Raúl.
Gràcies, Raúl. No te'n vagis molt lluny.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Perquè aquestes hores volem anar-nos de festa i on anem? Cap al nord de la província, Raül.
Són les 12 del matí, 50 minuts i 23 segons. Així estem, Lara Cruselles, la regidora de Festes de Sant Jordi, Raül Pujol, realment repassant tota la emotivitat que va haver l'altre dia en la presentació i com s'ha desenvolupat, Lara, este cap de setmana de gom a gom tots els actes que heu tingut.
Bon dia, què tal? Res, doncs, vam començar les festes el dijous, com bé has dit, amb la presentació. Va ser un acte molt emotiu a l'Arc dels Germans Barberà, que estava d'aniversari, i la presentació la va desenvolupar un còmic local. Llavors, se va juntar tot i va ser un acte realment especial. Després, també vam continuar en el Dia del Patró, que és un dia que deixa aflorar molt la tradició del nostre poble amb la dansa, i bé, era homenatge als nostres majors. I un cap de setmana ben intens amb bous, l'inici de les vesprades taurines i orquestes de gran rellevància com la Miami Show o la Pato.
Rafaela Carrà ha sigut protagonista a la Festa dels Majors. Pels joves també és bo, però ho vau voler destinar als majors.
Sí, va ser un acte per als majors i després va vindre l'orquestra.
Què és el que ens queda per viure? Perquè encara queda molt i, a més, enguany està la peculiaritat, que pràcticament s'acabarà dilluns, perquè aquestes festes, recordem, s'acaben en dilluns, no s'acaben en diumenge, i si són a Sant Jordi, i al següent cap de setmana tenim aquesta mostra d'oficis tradicionals, és a dir, que Sant Jordi està rebent, rebrà i seguirà rebent a moltíssims visitants aquestes setmanes, aquests dies.
Sí, ens queda tota la setmana, el Dia de les Carrosses per a la Joventut, el Dia de la Dona Jordienca, el Dia de la Penya Taurina, dies ben intensos, i després el cap de setmana final, també amb vesprades taurines i orquestes de gran renom. I bé, com has dit, després dos dies de mostra, la mostra d'oficis tradicionals, i a la setmana següent arrencarem amb les festes a Panoràmica, també una setmana d'actes molt diversos.
O sigui, que això no se para. El dilluns acaben aquestes festes, però comencen les de Panoràmica.
Sí, i entremig la mostra. Mm?
Toda una. Imagineu el que és i significa organitzar tot això quan és agost, que comença a organitzar-se pues, pràcticament després del Carnaval, per a poder tindre-ho tot a punt, conforme ens està contant la regidora de festes de l'Ajuntament de Sant Jordi. Diem que va començar d'una manera especial perquè hi ha un indret, un lloc, un monument que significa molt i que estava d'aniversari. I ahir és on es va centrar la presentació i proclamació de reina i dames d'enguany.
Exactament. És un emblema del poble, és un element molt representatiu nostre. És el primer que veiem a l'entrada al poble i ja forma part de la nostra idiosincràsia.
Mm. Com s'estan vivint, per tant, aquestes festes? Quin resum fem de lo viscut fins ara i alguna recomanació del que queda encara ara?
Doncs ara han sigut actes en els que ha hagut molta gent. Ahir mateix també a la Fira Guadalpí Popular més de 500 persones. I res, i tot el que queda per davant, jo recomano a la gent de tota la comarca i, bueno, voltants que s'apropen i que participen amb tots nosaltres del comboi dels festes. Mm. I el Dia de la Penya, per a la gent que li agrada els bous, és un dia molt bonic, una vesprada taurina que impacta. I res, les nits d'orquestra, encara queda per vindre la Centauro, la Montesol, dos nits de sopar de Paiporta amb dos tributos ben interessants, i llavors és una invitació general per a tothom.
Com a regidora de festes d'un municipi important, també a la comarca del Baix Maestrat, com és Sant Jordi, s'estan imposant, no?, els que són els tributos i també el que són tardeos.
Sí, la veritat que intentem fer actes per a tot el públic i totes les franges d'edat. Tributos, orquestes, discomòbils, així tothom té cabuda i tothom pot escollir allò que més li agrada.
Ja, i els joves, la discomòbil, això no és impepinable.
Això mai falla.
Això mai falla. Tributs n'hi ha moltíssims. Clar, vosaltres esteu geogràficament a un lloc que pot vindre tant a orquestres com a artistes de la part de Catalunya com de la part de la Comunitat Valenciana.
Sí, així és. Dins de les festes tenim dos tributos i després a la mostra també venen dos altres, entre ells el de l'Oreja de Van Gogh, que ara està tenint una gran pujada a la zona i és un tribut que agrada molt.
Moltíssim, moltíssim. Està agradant i Sant Jordi li queden encara dos tributs a banda del de Rafaela Carrà, que va ser destinat més per a la gent gran. Molta gastronomia, molt bous, també per a xiquets. Ha hagut l'encierro, que és fer pedrera, no?
Sí, bueno, el dissabte l'inici dels bous és una entrada infantil i després un bou envolat per als xiquets en les carretilles. Tal que és molt emotiu perquè els xiquets poden participar de lo que és aquesta festa. I avui mateix estan a les piscines municipals gaudint del dia dels infants i el Jul Village els fan l'esmorzar.
Mira tu, les generacions juntes també a Sant Jordi. Lara Cruselles, regidora de festes de l'Ajuntament de Sant Jordi, gràcies per compartir amb els veïns de COPE el que és i signifiquen aquestes festes, que és preàmbul de la Fira d'Oficis Tradicional i també de les festes de Panoràmica. Toda una, a tota perra, diríem, Sant Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
On se junten tradició, patrimoni, cultura, gastronomia, música i, per suposat, també els bous.
I el turisme, que també aprofiten molt els habitants que ara estan ahí a Panoràmica i la urbanització de Sant Jordi per a gaudir tant de les festes del nucli principal com també les seves pròpies i la mostra d'oficis tradicionals que arribarà ahí a principis del mes d'agost. Moltes gràcies, Raül.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
En lo que anem a arribar ya, de así un momentet a la una de la vesprada, ya sabes que nosotros tornaremos en un momentet en mesa actualidad de la provincia de Castelló, pero ahora te quedes, como siempre, en aquellos momentos, en el mediodía COPE, de la mà de Jorge Bustos y Blas Cisneros, y en toda la actualidad que arriba de a nivel nacional e internacional.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions i ja han començat els treballs d'adequació del pàrquing dissuasiu de l'antic mercat del dilluns. Mentre duren les obres, excepte dates puntuals, podràs estacionar gratis en el pàrquing exterior del recinte de fires i mercats situat en l'Avinguda del Mar, just davant. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
Marinador Construcciones presenta el edificio Sol en Castellón, en la mejor ubicación. Zona Boera, Avenida Villarreal.
Viviendas con piscina, pádel, gimnasio, solarium, barbacoa, club social, trastero y plaza de parking.
Desde 199.000 euros.
Visite los tres pisos piloto en calle Moyano 8 y compruebe la extraordinaria memoria de calidades.
Más info en marinadorconstrucciones.com. Mejor ni lo sueñe.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética. Medicina anti-envejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos, porque el futuro siempre estuvo aquí.
Acércate a tu concesionario oficial Quadis Ebro en Avinguda França número 58 de Villarreal.
Ven a descubrir el Mitsubishi Eclipse, un coche que te va a sorprender con 188 caballos, con tres modos de conducción y con una autonomía de 80 kilómetros en modo eléctrico. Un híbrido enchufable con sensores de parking, cámara trasera, climatizador bizona, asientos calefactables, control adaptativo de velocidad con 5 años de garantía. Todo por 24.990 euros con plan Moves incluido. En las primeras 10 unidades te regalamos el seguro a todo riesgo el primer año. Mitsubishi Castellón, junto Rotonda La Salera.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster. Gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal. Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964 21 51 11.
Hola. ¿Esto es como Autosport?
Yes, of course.
Ah, claro, que ahora también son concesionario y servicio oficial Opel en Castellón.
Yes, of course.
Y sus instalaciones en la ciudad del transporte ya están operativas al 100%.
Yes, of course.
Como Autosport ya es Opel en Castellón. Ven a descubrir toda la gama Opel y disfruta del mejor servicio. Te esperamos.
Yes.